Són les 8 i 33 minuts. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Gràcies, Josep Lluís, per avui venir més aviat del que és habitual al programa, però com dèiem, com hem explicat als oients, doncs no podem fer l'entrevista que teníem prevista, així que passem directe a aquesta secció de tecnologia i oci digital que fem sempre amb en Josep Lluís cada dimarts i que ens porta a reflexionar, no?, com del futur. És la secció que ens explica més com serem d'aquí uns anys.
Almenys ho intentem, sí, almenys ho intentem. Sí, però també cosetes que ens afecten el dia a dia, no? Però mira, sí que és veritat que aquesta setmana, aquest dimarts, portem un parell de temes que són, bé, a mig camí entre visió futurista, on la tecnologia té un paper destacadíssim i important, però també per reflexionar, perquè mira, per exemple, la primera de les el primer dels temes que volem comentar és realment una cosa que no se m'havia ocorregut i crec que a moltes persones tampoc, i que fins i tot al mes d'un li podrà sorprendre, no? A Màlaga, la ciutat de Màlaga, l'empresa que gestiona el transport urbà d'autobusos, l'empresa malagueña de transportes, la EMT, que a més fa un servei molt concret a la zona d'un campus universitari, està provant un sistema de càrrega elèctrica dels autobusos elèctrics des del terra.
Què
directament,
dius?
Carai. Sí. Sí, 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 sí. És un sistema innovador i a més ells diuen que és un sistema totalment transparent, en el sentit de que els usuaris no perceben absolutament res. Com funciona això? Mira, ho estem provant, a més, clar, evidentment, amb un trajecte en el que, bé, no és, per exemple, comparable al trànsit que podia haver a qualsevol gran ciutat, no? O a una via d'una gran ciutat com, no sé, ara estic pensant en el carrer Aragó de Barcelona, no?
Clar,
o sigui, no es podria aplicar, no?, almenys d'aquesta mateixa manera, en llocs on hi hagi molt de trànsit. Això s'està aplicant, com dèiem, en un campus, amb unes línies concretes d'autobusos que donen servei a un campus universitari, que sí que és cert que té un volum de trànsit d'uns 150.000 passatgers l'any, que no és poca broma, o sigui que estem parlant d'un volum important, però sí que és veritat que són unes avingudes amb trànsit relativament baix, no? Un recorregut de 2,5 quilòmetres, és un recorregut que triguen els autobusos entre 10 i 12 minuts en fer-ho. Tot això per què ho explico? Perquè el sistema de càrrega funciona de la següent manera. L'autobús, quan arriba als finals de línia, als punts de final d'inici, final d'inici i final de recorregut, el que fa és posar-se sobre unes plataformes i allà automàticament surten com una espècie de braços des del terra, des de sota, no sé on, d'on, de baix, no?, del terra, suposo, i s'enganxen directament per contacte a l'autobús i comencen a carregar les bateries que porten els autobusos. Clar, se suposa que ja està estudiat perquè l'autobús no consumeixi tota la bateria, no?, en tot el seu recorregut, i que pugui arribar als finals de línia amb la càrrega suficient per poder fer tot el recorregut en garanties. Però sí, o sigui, el sistema és aquest, literalment, eh? O sigui, l'autobús es posa sobre una plataforma als inicis i final de recorregut, uns braços surten de terra, s'enganxen directament a l'autobús per sota. Això diuen que l'usuari no nota absolutament res, és a dir, no hi ha cap soroll. Ara estic pensant en una analogia que podria ser, saps, quan vas en avió i el tren d'aterratge comença a sortir i fa aquest soroll estrany, doncs, no sé, una cosa similar podria ser, no? Doncs aquí no hi ha cap mena de soroll, res que l'usuari pugui percebre. Les bateries es carreguen en funció de la necessitat que tinguin en aquell mateix moment i l'autobús després pot continuar el seu recorregut o pot iniciar un altre recorregut.
I això què es fa durant la parada?
Exacte. O sigui, no, durant la parada només en l'inici i final de línia.
Val. Val.
Clar, pensa que tot el sistema, per molt ràpid que sigui, si ho apliquem a cada parada, seria un retard considerable en tot el recorregut. No seria viable. A més que una càrrega cada, no sé, 3-4 minuts tampoc seria molt efectiva, per molt avançada que estigui la tecnologia de les bateries, no? Per tant, en els finals de línia, on l'autobús pot tenir perfectament entre 5 i 10 minuts o més, potser, no?, de temps per començar a fer un altre trajecte, doncs és allà on s'aprofita per fer la recàrrega de les bateries en funció, doncs, si està al 60%, doncs es carrega fins a un umbral determinat que es consideri segur, no?
El que no sé si... Clar, això, no sé si, si tenen prou temps per carregar-se prou ràpid, no?
Bé, la veritat és que saps que les bateries han anat evolucionant, les bateries de liti sobretot, i han anat evolucionant en els darrers anys, i sempre ens ha quedat aquell dubte de si s'ha de deixar carregar fins al 100%, la bateria dels mòbils, no? Sobretot, o de les tablets, o dels portàtils, s'ha de deixar de carregar fins al 100%, o s'ha de deixar descarregar fins tornar-la a carregar, per allò de l'efecte memòria, no? Perquè perdien capacitat. Ara això ja no passa, és a dir, no cal que una bateria estigui descarregada del tot perquè puguem connectar-la. A veure, si ho estem fent constantment, segurament la vida de la bateria útil acabarà per ser més curta. Però no cal que ara tinguem una bateria, que posem la bateria al 10% per poder endollar un carregador i que la càrrega sigui eficient. Per tant, és molt probable que aquests autobusos, evidentment, no apurin el 10% de càrrega, sinó que automàticament el conductor té les ordres de tu, quan arribis a final de línia, et poses en aquesta plataforma, el protocol diu que automàticament quan la plataforma detecta que hi ha l'autobús, desplega aquest sistema, aquests braços, que fa contacte i carrega la bateria fins allà on li toca.
Clar, 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 clar. Té lògica, sí, és un sistema que podria tenir certa lògica. No sé si ho seguirem veient, però sí que deies que és una qüestió, és un sistema que és difícil d'exportar més enllà d'aquesta ruta concreta.
Més que res per un tema de primer de temps, després també de que s'ha de disposar d'espais específics, no? que siguin adequats per instal·lar aquestes plataformes, no? Que en molts llocs és ara estic pensant en Barcelona ciutat, no? Per exemple, els finals i inicis de línia són a mig carrer.
Clar.
En molts casos, no? I bueno, a veure, crec que s'acabarà trobant, al final s'acabarà trobant la manera de fer això, perquè de fet el 2040 tots els vehicles han de ser elèctrics.
Clar.
Per tant, haurem de trobar una solució o una altra d'aquí les properes dues dècades.
A veure, Josep Lluís, què més? La caixa negra, un moment que canvia de sintonia. La caixa negra serà obligatòria en els cotxes a partir del 2022.
Sí, aquell dispositiu que porten sobretot els avions, de fet porten tots els vehicles, no, un avió no sé si diria un avió un vehicle, no? Però que porten els avions, que porten els vaixells, que porten els avions militars, aquell dispositiu que enregistra dades del viatge des de l'inici, de fet és un dispositiu que funciona constantment, no? I que grava converses, grava vídeos, emmagatzema dades de velocitats, successos, etc, etc. Doncs això, que fins ara només es feia servir en avions o en vaixells, ara també serà obligatori a la Unió Europea a partir de l'any 2022. Per què? Doncs perquè els morts per accidents de trànsit no paren d'augmentar. I clar, això és una despesa, a banda de que és una tragèdia, clar, la Unió Europea, la Comissió Europea concretament, ho contempla com una despesa econòmica brutal, no? L'any passat, les xifres són aquestes, que són esgarrifadores, són realment per posar-se les mans al cap. 25.000 persones van morir l'any passat a totes les carreteres de la Unió Europea. I a més, 135.000 van patir ferides greus. Aquestes són les dades macroeconòmiques, les dades grans, no, que presenta la Comissió Europea a tota la Unió Europea, no? A més, portem, no és cap secret, portem uns anys de repunt en les víctimes d'accidents de trànsit, no? I també en els accidents de trànsit. Per tant, el que han fet és posar un pla de xoc per intentar reduir a la meitat aquesta xifra l'any 2030. I una de les mesures... una de les mesures és aquesta. De fet, la Comissió Europea confia molt en la tecnologia per intentar reduir aquest impacte de víctimes de trànsit i de ferits en accidents de trànsit. La caixa negra, aquest dispositiu que tots els vehicles nous que surten de fàbrica a partir del mes de maig del 2022 hauran d'estar equipats no només amb una caixa negra, sinó a més amb tota una sèrie més de dispositius, però el més popular i el més conegut és aquest, la caixa negra, un dispositiu que permetrà conèixer en temps real i de manera constant, no? Tots els paràmetres del vehicle, la velocitat a la que va, si hi ha una condició meteorològica que no sigui l'adient per conduir. Bé, tota una sèrie de paràmetres que ajudaran segurament a entendre per què s'han produït alguns accidents, no? I no haver d'esperar una investigació policial, i en molts casos a vegades potser no es pot arribar a determinar, no?, quin és el problema d'un accident. Doncs una de les mesures que proposa la Comissió Europea, no que proposa, no, sinó que ja està aprovada, a partir del 2022 tots els cotxes nous que surtin al mercat a la Unió Europea hauran de portar aquest dispositiu, aquesta caixa negra.
Clar, això potser inclou també problemes de privadesa, no? O què? O no?
Clar, aquí sempre entra... És el problema de sempre, no? Sí. O sigui, al final, quan parlem, per exemple, també de robatoris, no?, i de quan la gent demana càmeres de seguretat i càmeres de vigilància, no?, o sigui, fins a quin punt estem pagant per seguretat i reduint la nostra privacitat, no?
Clar.
Bé, clar, és aquella frontera, aquell fill prim que s'ha d'intentar garantir sempre. En aquests sistemes, en els sistemes que per exemple, com aquest que comentem, la caixa negra dels vehicles, es fa servir molt les dades d'anonimització de l'usuari, no?
Què vol dir això?
És a dir, al final, qui pugui tenir accés a aquestes dades no pot identificar a una persona. Exemple, no pot dir si el Josep Lluís o el Dani anaven a 180 per hora per un lloc on es podia anar a 60.
Se sap, val?, que algú anava a...
Exacte, se sap que el conductor d'aquell vehicle anava a una velocitat que no tocava en aquest tram de carretera tal dia, tal hora, però no saben si és aquesta persona que té aquest DNI, que té els cabells llargs.
És el mateix, és el mateix que venen a dir amb el Google Home i tot l'Alexa, tot això, no?
Exacte.
Tenim dades, però no sabem a qui corresponen.
A veure, sí, ho sabem, realment.
És el que... Sí, exacte.
Sí que ho sabem, però estan obligats per protocols interns a separar, no?, diguem-ne, a separar les dades pròpiament. O sigui, el que interessa realment de tota aquesta informació, de realment qui la produeix, no?, per entendre'ns. Una altra cosa després és que els procediments interns de les empreses no funcionin com haurien de funcionar, que jo estic convençudíssim, això és una opinió personal, jo estic totalment convençudíssim que en molts casos no funcionen bé. De fet, la prova, ara que es tracta el tema dels altaveus intel·ligents, l'hem tingut ara fa unes setmanes, doncs amb tot aquell escàndol del Google Home, de Siri, d'Amazon, Alexa, etc., no? S'han filtrat algunes converses d'usuaris enregistrades pels altaveus en mitjans de comunicació. Vull dir, se sap, no?, el que passa, que hi ha procediments que sí que és veritat que són molt estrictes, no?, per anonimitzar l'usuari, però que, bé, com tot procés, pot fallar o pot ser utilitzat de manera incorrecta, no? Però bé, no ens posem pessimistes, que no té per què passar això.
Ja.
I que aquest sistema ha d'ajudar a que realment hi hagi menys accidents de trànsit, o almenys doncs, poder saber quines són les causes concretes per poder intentar posar algun remei o alguna solució.
Clar. I després, Netflix. Ara que cada cop seguim més Netflix, jo ara, per exemple, estic veient dues sèries, estic veient Criminal i estic veient Elite, les dues estan a punt de guanyar tots els Emmys del món per donar-los a Elite i Criminal, però... Mira, m'han enganxat. Doncs s'ha detectat un nou frau en forma de phishing associat a Netflix.
Sí. Primer de tot, jo crec que convindria poder definir què és el phishing, no?
Sí,
tot i que és un terme que s'ha servit ja de fa molt de temps, però per qui no ho sàpiga, el phishing és una tècnica que el que fa és suplantar la identitat normalment d'una gran marca per fer-se passar doncs, per aquesta gran marca, i normalment es fa servir molt a través del correu electrònic. O sigui, què fan els pirates informàtics? Doncs el que fan és construir un web que és en molts casos idèntic a, en aquest cas, al de Netflix, però també ha passat amb bancs, ha passat amb empreses diverses. Llavors simulen el web d'aquesta empresa, d'aquesta marca, no?, i va acompanyat normalment d'un missatge de escolta, hem d'actualitzar la teva informació personal, no? I llavors et dirigeix a l'espai en el que et demanen que tornis a posar totes les teves dades. I entre aquestes dades no estem parlant de correu electrònic només o de nom i cognom, sinó també estem parlant de números de targetes de crèdit, o de números de compte per fer domiciliacions, etcètera, etcètera, no? Què passa? Que moltes vegades aquestes webs, aquests dissenys, estan molt ben fets. A vegades hi ha casos, jo n'he vist casos, Dani, que realment clamen al cel i dius, por Dios, com pot ser que aquí piqui algú que es veu claríssimament que això és una estafa, no? Però d'altres estan molt currats, d'altres estan molt, molt, molt currats, i realment, si no pares una mica d'atenció en la URL, per exemple, en l'adreça, no veus que no estàs en la pàgina real del, de la marca o del servei que suposadament hauries de ser-hi, no? I llavors, doncs, bé, el que demanen són aquestes dades, amb l'excusa normalment, doncs, que o bé hi ha hagut un problema amb l'actualització de dades, o que hi ha tingut un problema informàtic i han de tornar a demanar-te la contrasenya, coses d'aquest tipus. Això ha arribat a Netflix i ara està circulant un correu electrònic, això es va alertar divendres passat per part de l'Institut Nacional de Ciberseguridad, l'INCIBE, que és un organisme que el que fa és mantenir una certa vigilància constant sobre tot el que circula a nivell massiu, no?, per internet, d'aquest tipus, no?, de correus sospitosos i d'alertes diverses, i van emetre aquesta alerta el passat divendres, deien que s'havia detectat una campanya massiva de correus electrònics que intentaven suplantar la identitat de Netflix i estaven enviant correus de manera indiscriminada a gent, no?, demanant que actualitzessin les seves dades personals, entre elles la seva targeta de crèdit, no?
Clar,
de fet,
això,
l'assumpte era actualitzar tu informació de pago.
Clar. No. Clar, llavors poses la targeta i patapam. Però clar, si algú que ens està escoltant et diu, ostres, no sé si aquest mail que m'han enviat és cert o no, és de veritat o no, em demana canviar la informació de pagament de debò o no, com ho hem de comprovar?
Mira, d'entrada no hi haurà ningú que te demani que actualitzis la teva informació de pagament per correu electrònic.
Ah, clar.
El correu electrònic és que no t'ho demanarà ningú, això. En tot cas, com a molt, el que et demanaran... el que et demanaran quan passi alguna cosa que sigui necessària realment fer això serà dins de la mateixa plataforma, algun tipus de missatge dins de la mateixa plataforma, d'acord? Però no serà per correu electrònic amb un enllaç perquè facis clic i vagis a una pàgina. Desconfiem d'aquest tipus de correus. A més, això és recurrent, cada X temps ha passat, i està passant, ha passat amb tots, diria que tots els bancs, ha passat amb tots els bancs, ha passat en eBay. Jo mateix tenia un client el que feia unes tasques de manteniment d'un web i em vaig trobar que van fer servir aquest servidor per com a pantalla, no? per captar mails.
Sense anar més lluny, l'altre dia vaig veure un SMS que havien enviat a un client d'Endesa que els deia que l'havien cobrat 300 euros de més, llavors que fes clic en aquest enllaç per resoldre-ho, no?
Exacte, però és el mateix que el virus de correus, no? Que tens un paquet de correus per recollir, no? I a veure, al final de tot això també hem d'apel·lar una mica al sentit comú, no?
Clar.
És a dir, tu estàs esperant un paquet de correus? Si no estàs esperant un paquet de correus, no facis clic al lloc.
Clar.
Directament, no? O UPS, no? El virus de l'UPS, fantàstic, i hi ha un clàssic, no? També. I al final dius... clar, aquí on salten també les alarmes és quan m'arriba a mi, per exemple, no m'ha arribat en aquest cas, i si m'ha arribat l'spam me l'ha netejat, però si m'arriba, per exemple, un correu de Netflix i no tinc Netflix, no? Sí. Comença a sospitar una mica, no? Què passa, no? Per què passa això? Perquè la gent que promou això, que fa servir aquestes tècniques, el que fan servir és la força bruta, o sigui, envien a milions d'adreces de correu electrònic que, per cert, aconsegueixen de la manera que hem explicat aquí altres vegades, que són, doncs, amb virus que t'instal·len en el mòbil, en el PC, etc, etc, no? I dius, i per què algú vol la meva adreça de correu electrònic? Doncs mira, per això, per fer una base de dades enorme a la que després intenta enganyar amb algun tipus d'estafa.
Clar, un altre cas, que no sé si t'han trucat a tu alguna vegada, no sé si seria similar o no, perquè aquí és a través de trucada, però no t'han trucat moltes vegades, és que jo ja me'ls conec, gent que es fan passar per tècnics de Windows o de Microsoft...
Ah, sí, i de fet hi ha una informació i una alerta sobre això també, eh?
Clar, que et diuen, tens un problema greu al teu Windows, molta gent hi pica, vull dir, clar, conec gent que hi ha caigut, t'agafen, t'entren a l'ordinador per control remot i a partir d'aquí doncs ja poden fer el que vulguin, no?
Clar, una vegada dins, és com si haguessis obrir la porta a un lladre, a casa teva, o sigui, sí, no, a més a més, hi va haver, de fet ho van comentar, crec, fa uns abans de l'estiu, potser en aquesta secció, que s'havia també emès una alerta sobre això, el fals tècnic de Microsoft, que algú es feia passar per això per un tècnic de Microsoft i deia, tens una actualització que no ha funcionat bé, entrem i te l'arreglem. Home, a veure, quants usuaris té Microsoft en el món? Ja. Si haguessin d'anar fent això per tothom, d'entrada Windows seria el millor sistema operatiu
més segur,
del món,
no?
Més segur, perquè estarien els tècnics a sobre les 24 hores del dia, no? Però sí, és veritat, a més, però bé, això també és exportable, doncs, per exemple, als falsos revisors del gas i coses de que passa que en aquest cas seria més, doncs, una cosa més analògica i més presencial, no?
Clar, si existeix en el món analògic, en el món digital, òbviament, també ha de passar el mateix.
Exactament.
Igual que tots els oients, quan ve un revisor del gas aquí i no havien rebut una carta dient que passaria aquell dia, sempre sospiten, doncs, si rebeu un mail de coses que us estranya, per exemple, perquè us tornen 300 euros o perquè us fan canviar la informació,
sospiteu sempre. Al final, el sentit comú, com es diu en castellà, no hi ha duros a quatre pessetes, no?
Clar, per exemple.
I després una altra cosa. Ahir, per exemple, també llegia un tuit dels Mossos d'Esquadra, del compte oficial de Twitter dels Mossos d'Esquadra, en el que deien, desconfieu de si algú us truca per fer una revisió del gas, perquè les revisions del gas, primer, s'han de comunicar via correu postal amb no sé quants dies d'antelació, i segon, el cost d'aquesta revisió es carrega en el rebut, és a dir, no li donis diners a ningú, o sigui, no paguis res per avançat.
Clar.
Doncs amb això el mateix. En el cas de les subscripcions a Netflix, tu dones la teva targeta de crèdit en el moment de fer una subscripció. No et tornarà a demanar que actualitzis la teva informació de pagament. En tot cas, el que et podrien arribar a demanar, i seria segurament a nivell no personal, no personalitzat, seria torna't a registrar.
Claríssimament. Josep Lluís Vidal, moltes gràcies avui per aquesta secció de tecnologia i OSI Digital i ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Perfecte, bona setmana.